Entitats, a Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia, són 2:15 del matí d'aquest dimecres 10 d'abril de 2024 i comença el programa Entitats. Aquest espai vol ser una finestra perquè les entitats de Sant Cugat puguin venir a la ràdio a explicar la seva activitat i mostrar-la a tota la ciutat. Avui hem convidat a l'Associació Parkinson Sant Cugat, una entitat de caràcter social, sense ànim de lucre, que treballa amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquesta malaltia. Ofereix els seus serveis en tres àrees de actuació: orientació i suport psicològic per a malalts i cuidadors, àrea rehabilitadora i àrea social. Les teràpies poden fer-se de forma individual o en grup als locals de la Casa de Cultura i també en línia i a domicili. Per conèixer la seva tasca, història, objectius de futur, avui ens acompanya la presidenta de l'entitat, Mercè Buscallà, precisament el dia abans també que es commemori el Dia Mundial del Parkinson, cada 11 d'abril, que això serà demà. Bon dia i benvinguda, Mercè, a Cugat Mèdia.
Hola, bon dia. Bueno, primer que tot, moltes gràcies a la Ràdio Sant Cugat per dar-nos aquesta oportunitat de fer-nos visibles, perquè és el que costa més aquestes entitats petites, no? Que
per
la
això,
gent ens coneixi.
Per això sou aquí, per conèixer-vos. Gràcies a vosaltres per haver vingut. L'any 2021 l'associació neix com a entitat independent arrelada a la ciutat a partir del que era la delegació de l'Associació Catalana de Parkinson, que de fet funcionava a Sant Cugat des del 2002. Per tant, en global són 22 anys d'història. Com ha estat el camí durant aquests anys, Mercè, d'aquesta entitat?
Bueno, ha sigut un camí que, evidentment, les entitats o les associacions petites tenen alts i baixos, vull dir, perquè hi ha temporades que hi ha hagut més malalts, que s'han posat amb nosaltres, també hi ha moltes baixes, lamentablement, perquè se'n van, vull dir, però ha estat bé, vull dir, ha estat una trajectòria bastant seguida. Hi ha hagut tres presidents en aquests 22 anys. Primer va començar doncs, un senyor que tenia Parkinson, el... Bueno, ja me'n recordo.
És l'Esteve Sala.
Sí, després l'Esteve Sala, però primer va ser doncs, aquest senyor que tenia Parkinson també i es van animar a fer això per començar a iniciar alguna cosa a Sant Cugat.
Era molt diferent parlar de Parkinson a l'inici, no sé si ho recordes, fa 22 anys o fa una trentena d'anys parlar de Parkinson del que és ara o no?
Oh, i tant, que era diferent. A veure, no ha evolucionat prou perquè la gent ho conegui, perquè tindríem de ser no tan tabú. Sembla que el Parkinson s'amagava molt, la gent li sabia greu, precisament les dones sortien poc de casa, no volien gaire, i en canvi ara tenim moltes dones que venen allà a fer les teràpies perquè veuen que és necessari i que necessiten doncs un ajut pel dia a dia, no només fer les tasques de casa, que els semblava que ja estava. Jo crec que els inicis els va costar molt, però bueno, ara ho tenim bastant bé, la gent és conscient i anem fent, vull dir, estem molt contents perquè, vull dir, jo sempre dic que els que venen i ho proven perquè no estem tancats, vull dir, la persona que té Parkinson pot venir i provar uns dies, i si troba bé, si veu que li serveix, i el que ve i ho prova, quasi sempre es queden, vull dir que els deu anar bé.
I saludem també a una membre de l'Associació Parkinson Sant Cugat que s'acaba d'unir al programa, la Mercè Carbonell. Molt bon dia, Mercè.
Bon dia.
Benvinguda.
Gràcies.
Parlàvem de com neix l'entitat en aquests 22 anys d'història. No sé, en el teu cas, Mercè Carbonell, com recordes també aquesta història que ja porta 22 anys caminant aquí a Sant Cugat com a entitat?
Bé, de fet, jo fa relativament poc que hi soc, farà uns 7-8 anys, ara no ho recordo bé. Bé, va ser a conseqüència del diagnòstic del meu marit, vull dir que, clar, tens vull dir, totes les malalties, en principi, les coneixes i tal, però fins que no et toquen de prop, doncs no veus la necessitat d'implicar-te i tal, vull dir que pràcticament és el que ens ha passat a totes. I bé, doncs és això, arrel del diagnòstic del meu marit, el neuròleg ens va recomanar doncs, que anéssim a l'associació per fer les teràpies substitutives, o sigui, les teràpies que mantenen les facultats i ja està.
No sé si coincideixes amb la Mercè, de que ha evolucionat molt el com s'ha parlat de Parkinson al llarg dels anys i que s'estan trencant tabús, que s'han trencat amb moltes malalties, però potser no amb totes. Sí, el Parkinson podria ser una d'elles.
Clar, perquè, a veure, cognitivament els malalts de Parkinson estan bastant bé, no tenen demències, no? Llavors és una malaltia relativament lenta si tens un Parkinson estàndard, perquè ja ara se'n parla de parkinsonismes. I amb la medicació, doncs, bueno, pots anar fent i tens una qualitat de vida relativament bona, 10 anys, els primers 10 anys, si tens un Parkinson estàndard i la medicació et funciona i tal, tens una relativa qualitat de vida. Clar, tot això després es complica passat aquests 10 anys, però bueno, també t'has fet 10 anys més gran i tot plegat. Però sí, el que sí és cert és que estic d'acord amb el que deia la Mercè, que sobretot les dones, o sigui, les dones ho amagaven a casa, amagaven la seva discapacitat a casa i a més amb la doble... vull dir, clar, no volien reconèixer la malaltia o no la podien reconèixer al seu entorn i a més era el doble esforç de trampejar una malaltia neurodegenerativa que et fa, o sigui, et dificulta el dia a dia, les funcions diàries de les extremitats superiors i inferiors i, bueno, pues, amagar-ho i portar una casa i tot sense que ningú notés el teu deteriorament, i això era doble estigma.
Clar, perquè entenc que l'estimulació inicial és molt important.
Sí.
Sí, exacte. Jo crec que és vital per poder seguir un dia a dia amb una mica més de lleugerament del cos, perquè, clar, el cos els marca molt a la persona del Parkinson. Jo, com diu la Mercè, també hi vaig anar, doncs jo deu fer uns ja 10 anys llargs, i també era perquè el meu marit li va diagnosticar Parkinson. I vull dir, en aquest moment, doncs, les que som de la Junta, doncs, tres vam entrar perquè els marits estaven malalts i, clar, demanen voluntariat perquè és el que ens falta. Des d'aquí aprofitem, oi, Mercè, fer una crida, que ens falta el voluntariat per ser més gent, per poder ajudar amb coses. A veure...
Quines necessitats teniu, Mercè, ara mateix amb aquest voluntariat? Què és el que, bueno, pues, que pot fer la gent per ajudar?
A veure, doncs...
Fer-se soci.
Fer-se soci, exacte. Fer-se soci benefactor, que són els que ens ajuden al cap de l'any tenir uns diners per poder acabar de pagar les terapeutes. A veure, les que fan les teràpies són professionals, evidentment, no són voluntaris. També fan voluntariat, perquè tenen molta voluntat de venir, fa molts anys que ho fan, però són professionals que, evidentment, cobren, i perquè els malalts no els sigui tan costós, perquè tenim uns preus raonables que poden pagar-ho tothom, clar, ens falten socis. Encara que sigui poc, només que l'any aportin una petita quantitat, ens aniria molt bé ser-ne més, perquè pots comptar amb aquests diners i saps de què disposes. També tenim subvencions, tant de la gent com de l'Ajuntament, i la sort que tenim nosaltres és que estem a la Casa de Cultura. Si haguéssim de pagar un lloguer i una estada, de fet,
no funcionaríem.
No podríem funcionar, perquè som petits, no som... grans.
Però també, no, que estic absolutament d'acord amb la Mercè, però també volem que la gent que està diagnosticada i que està en uns estadis relativament lleus, que no tenen, vull dir, que vinguin a l'associació i que comencin a fer teràpies. És molt important, perquè amb els estadis inicials de la malaltia, les teràpies són tan o més importants que la medicació. Perquè, a veure, si cada vegada que tens un símptoma vas al neuròleg i clar, perquè és el Parkinson és una malaltia neurodegenerativa, llavors els símptomes van evolucionant i tal, llavors cada vegada vas al neuròleg i et puja la dosi, Això és un... vull dir, diguem-ne que hi ha un màxim que el cos pot absorbir de la levodopa. Vull dir que com menys dosis et posis o siguis depenent de menys dosi, més temps podràs allargar aquesta. I llavors això ho podem compensar amb les teràpies.
I us trobeu que la gent ve al principi o s'espera? No. Ho dic perquè suposo que la Mercè deu això, perquè sí, que veieu que han passat el temps, sí, i és quan
sí,
ja...
Sí, quan no... veuen la necessitat. Sí.
Al principi els costa molt. Primer que tot...
Què és el que crec, costa? Entén,
costa
assumir
que tenen aquesta malaltia. I després, quan venen allà, evidentment hi ha gent que està pitjor, gent que està millor. Tenim 4 grups, vull dir que mai fan teràpies un que estigui més bé amb un que estigui més malament, perquè llavors es desanimen.
Clar.
Però clar, veuen que hi ha gent que està pitjor i n'hi ha que veuen la realitat. I llavors...
És un xoc.
Sí, i llavors n'hi ha que se'n van i diuen, bueno, ja vindré, però penso que encara no. Bueno, al cap d'un temps, per pega d'ells, venen, perquè, clar, necessiten fer alguna cosa.
Perquè, clar, és una malaltia que no té cura,
no,
és a dir,
no,
és incurable. Que l'evolució és aquella.
Neurodegenerativa i incurable. O sigui, quan vas al neuròleg et dona aquest diagnòstic, sí, i llavors, vull dir, clar, és una sentència.
Sí.
És una sentència lenta. Però, bueno, depèn de cada malaltia, vull dir, això, hi ha moltes variables.
Clar.
I nosaltres no som metges, vull dir, hem après, perquè ho hem après tot,
sí,
amb la nostra experiència, però, vull dir, un Parkinson que no és greu, perquè som, ja t'he dit que ara s'estan parlant de parkinsonismes, perquè depèn d'on va la proteïna escombraria. Bé, és una cosa que no em puc posar jo en aquest terreny. El que sí sabem per experiència nostra és que les evolucions són molt diferents.
Sí.
I que com millor, o sigui, contra abans comencis a fer teràpies, abans, diguem-ne, sobretot no seràs tan dependent de la medicació, que això ja és un gran què. I després, pues que el teu benestar serà millor, i que també desdramatitzaràs la malaltia, perquè hi ha gent que està en un estadi relatiu. A veure, els estadis avançats amb totes aquestes malalties són cruels, terribles i tal, però en un estadi entremig són gent que tenen unes facultats comparables a qualsevol altra persona que no té aquesta dificultat de moviment.
Bé, que com deia a l'inici, oferiu els vostres serveis en 3 àrees d'actuació. Parlem de la primera, que és l'orientació i suport psicològic per a malalts i cuidadors. Entenc que totes 3 són molt importants, ara parlarem també de les altres, però l'acompanyament emocional en un procés com aquest també entenc més enllà del que ara parlàveu, no?, d'estimular el no enfonsar-se, el saber com que et vindrà, conèixer, avançar-se emocionalment a tot això és 100% necessari, no?
Jo crec que la part emocional és important, quasi.
Sí.
Perquè també és per les famílies.
Sí, però
perquè...
és això, és un procés que ha de fer cada persona.
Sí, però clar, ho fa cada persona, però si
clar,
es troben allà...
Amb grup.
Fem un grup al mes per familiars, que dura unes 2 hores, i també allà tothom doncs explica les seves problemes d'aquell moment, i clar, la psicòloga, que és la que porta el tema, pues és la que els ajuda, els orienta, també els altres familiars entre ells també es poden comentar.
Es comparteixen les experiències,
jo crec que
les pors sobretot. Sí.
Allà n'hi ha, perdona, hi ha gent que ve fa anys i cada mes venen perquè els va bé. També necessiten sortir de casa i explicar-ho, tot el que va passant, perquè com diu ella, hi ha malalts que poden fer una vida bastant normal. Allà tenim gent que fa 15 anys que venen i més, i encara van venint, i veus que l'evolució no ha sigut un davallar total, sinó que van fent a mica en mica. N'hi ha d'altres que, per desgràcia, ara doncs un senyor es va morir i no va estar ni un any venint, perquè ja va arribar una mica bé i tenia un Parkinson, que no és ben bé un Parkinson normal, sinó que un PCP, no? Tenia el Jordi. Llavors aquest senyor, pues, va fer una davallada, però ja. És que en poc temps ja no
cada
hi és.
Cas, cada dir. Cas és diferent. Sí.
Perquè aquí parlem molt també de les famílies, parleu molt amb les famílies, ara ho dèieu, perquè el paper de la cuidadora o el cuidador és...
És que això és fonamental, i a més, per això, que vull dir que el tema del malalt, el tenim resolt, vull dir que portem molts anys que molt bé el tenim molt ben resolt, els hi donem tota l'assistència necessària i tal, però ara el que s'ha de treballar és amb els cuidadors i és amb el que estem cuidadores, vull dir.
Cuidadores, per això principi inicialment he dit cuidadores perquè normalment sempre recau en el paper d'una dona.
Clar. Sí, però també n'hi ha dones que estan allà i el marit,
el marit també
cuida i fa el que pot, pobre.
Però és menor, no?, el percentatge.
Sí, normalment
és anecdòtic, però sí que és veritat que existeix, com que quan nosaltres vam començar no hi havia cap home cuidant a la seva dona. Vull dir que ara sí, ara hi ha homes, però per això que a veure, tot el pes de la cura recau sobre les famílies i la família dic que la dona, llavors això és injust. És injust, vull dir, és una mancança d'aquest sistema.
Perquè aquest sistema, l'altre dia també parlàvem amb un col·lega, que és una entitat que va venir dimecres passat, i tot i parlar de càncer, que el càncer és com una cosa que, no, que es cuida, que si de seguida la sanitat pública t'opera, et fa els tractaments que calgui, però la promocional està totalment oblidada. En el vostre cas, amb el Parkinson, veieu que el sistema fa aigües en aquest cas, és a dir, que no serveix.
El sistema és el Titanic.
Sí, no fa aigua, sinó que ja està enfonsat, perquè és que no fan res. És que de veritat,
el
no té cap ajuda.
Medica.
Medica i ja està.
Sí, diuen, mira, les pastilletes i el metge tampoc té gaires... Nosaltres anem cada any en els caps de Sant Cugat, junt amb els d'Oncolliga, de l'Alzheimer... Tots anem a explicar-los a les infermeres i als metges que existim i els dones uns folletos i els hi dius i els hi recalques i passem un vídeo perquè ells siguin conscients de que poden enviar el malalt amb nosaltres, que nosaltres cobrim aquesta part que les institucions no cobreixen gens, perquè...
No, és que zero.
És que no hi ha cap ajut, vull dir, sí, quan un malalt ja està fet, doncs, totalment que ja necessita de tot, que és, bueno...
Dependent.
Dependent total, llavors, doncs, sí, però que ajuden amb una persona que va a la setmana poder unes hores.
No.
Clar, tots els dies. I la pega més grossa és que les dones o els homes que cuiden el malalt són persones grans també, perquè clar, si el marit té de 70 a 80 anys, l'esposa té més o menys igual, o el que està al seu costat.
És una malaltia que principalment afecta persones grans, les persones joves.
Sí, tenim joves, tenim joves.
Afortunadament,
dir, però bé, però és
anecdòtic.
Sí, en el nostre cas, o sigui, hi ha el Parkinson jove, vull dir, però diguem-ne que no és tan freqüent, o sigui, és més una malaltia d'una certa edat, però no vol dir que no hi hagi un Parkinson jove.
I pel que fa a l'àrea social, també entenc que és que organitzeu activitats diferents del que és la teràpia o la teràpia emocional. Què feu com a entitat per dir, som aquí també a fer caliu, potser no?
Això és el que ens manca, poder fer coses una mica més social, perquè per la mobilitat dels malalts també. Per exemple, intentes no sé, una llar d'avis, doncs, per exemple, fa excursions. Nosaltres ens ho hem plantejat i la veritat, quan ho planteges, un autocar, cadira de rodes, la persona que no pot pujar ni baixar, la mobilitat de tot el dia, d'anar d'hora, ho veiem molt difícil. Llavors, clar, fer alguna cosa social, bueno, ara el dissabte, doncs, per dar-nos a conèixer més, farem aquí a la plaça de l'OM, doncs, bueno, un recorregut pel claustre, que en Domènec Miquel ens farà l'explicació del monestir i del claustre, i venen persones, però l'any passat ho vam fer per Sant Cugat amb els edificis modernistes i de malalts van venir pocs, perquè quan van veure que havien de caminar, bueno, això és el que podem fer un cop a l'any, doncs, poder dansar a conèixer, visualitzant-nos que estem allà i que podem ajudar.
Sí, perquè és que és el que diu la Mercè, és molt difícil mobilitzar els malalts per la pròpia característica de la malaltia. Vull dir que, clar, suposa una logística i, a més, les famílies tenen, tenen molt limitat el temps, perquè, clar, només hi ha la mare, la dona, la que està allà, i, clar, vull dir... bellugar-los, o sigui, nosaltres els hi oferim les teràpies i el que voldríem és això, és poder ampliar les hores de teràpies, però no tenim local perquè estem limitats a lo que ens cedeix la Casa de Cultura.
Perquè a quantes persones ateneu actualment? No sé si teniu la xifra al cas.
Sí, més o menys. De 30 a 35 és l'evolució que anem fent. A veure, quan va haver-hi la pandèmia, evidentment, no. Ho vam fer tot per via...
Però ho vam fer Zoom
i tothom va estar connectat. Tota la pandèmia, aquests malalts es van poder connectar entre ells i ho van agrair molt.
I aquesta trentena de persones o famílies ateses des de l'associació, dius que sempre ha estat igual, és a dir, si mirem
hi ha una fluctuació, sí. Perquè hi ha malalts que empitjoren i que ja no poden continuar venint a teràpies, però clar, sempre hi ha un flux i hi ha una...
Més o menys és
sí,
això.
Vull dir, el flux que... Vull dir, el que tenim oscil·la entre això, unes 30 persones, 25, 30.
Hi ha algú que estigui escoltant, que tingui Parkinson o conegui algú que en té? Què ha de fer per apropar-se a vosaltres?
Bueno, pues venir allà, estem a la Casa de Cultura dilluns i dimecres, que tenim despatx, per poder atendre, pues, de 10, ho allarguem fins a la 1. Ja no marxem perquè hi ha gent que ve tard. Venir, parlar... Això ho fem molt, venen molt. També veus que la gent necessita, els familiars, parlar-ne i explicar les seves problemàtiques que hi són. I llavors, decidir-se com...
També poden trucar a la Casa de Cultura amb aquests horaris i nosaltres contestem al telèfon.
I després entenc que les teràpies i de més es fan ja amb hores concertades, són diferents,
no? No, les teràpies són grupals.
Són grupals sempre.
Sí, sempre. A veure, hi ha teràpies individuals, si algú... però això és una altra... Yeah. Perquè, clar, sobretot fisio, que és una cosa que
si
necessiten els pacients, doncs hi ha la nostra terapeuta...
Pot anar a casa.
I al revés, si algú... deies, tenim molta necessitat de voluntaris. Bueno, també els dilluns i dimecres, de 10 a 1...
Bueno, voluntaris em refereixo que ara venen, per exemple, avui, i hi ha dues persones que venen a ajudar a fer jocs de taula, perquè és una teràpia que ho pot fer voluntariat perfectament. Després també hi ha dies, com ara dissabte, que si tinguéssim més gent que ens pogués ajudar a muntar tot aquest tinglado que farem. I, clar, això és el que ens fa més falta, que tenen de venir al final els familiars nostres, perquè els nets, els fills, i els d'algú que pot venir.
I això
costa, clar. Perquè els fills d'aquests malalts també els costa tenir temps, poder venir i conscienciar-se que necessiten ajuda per començar els pares.
I per anar acabant, que ja gairebé són les 11, de cara al futur, quin tipus d'objectius us marqueu? Si teniu alguna petició, alguna cosa, un objectiu, allò que dius a l'horitzó, allò és que ens on te voldríem
poder
estar.
Poder ampliar les hores de...
Sí,
per les tardes. Necessitaríem les tardes per fer alguna activitat més de lleure, vull dir, perquè... Les activitats...
No, dèiem que no piquessin la taula. Digues, l'objectiu.
Les activitats de teràpies estan totes cobertes, però necessitem activitats de lleure per les famílies, sobretot perquè puguin disposar les cuidadores de temps a la tarda. O sigui, volem encarregar-nos dels pacients, però amb l'objectiu de que les cuidadores... puguin disposar de temps.
Perquè quan dius activitats de lleure és perquè tinguin ells un espai on...
Mira, per exemple, fer cinefòrums. fer, no sé, una temporada d'òpera comentada. Vull dir, una cosa d'aquestes que a més els estimula molt. La música sempre és molt important, de fet, fer musicoteràpia, sí, sí. Però seria més com a activitat complementària.
Clar, i tot això ara mateix només no disposeu, no disposeu d'espai.
No tenim espai. I després
ho heu demanat a l'Ajuntament?
Sí, però clar, sí. Tampoc té l'Ajuntament local. Hi ha un local que volen habilitar per aquestes malalties, perquè de fet estem a la Casa Cultura, ja ho diu Cultura, i volen fer un sociosanitari, però portem com 10 anys i no acaba d'encaixar a on ens volen col·locar, i si tenen local, queda molt lluny això encara. I després una altra cosa, perdona, seré breu, ens faltaria doncs disposar d'un transport, perquè hi ha molts malalts que arribar a la Casa de Cultura, ell i la cuidadora, els costa. Un taxi és molt car, i si la persona no condueix, pues té un problema.
I si condueix també per aparcar és molt complicat, va llogar cadires, vull dir...
Sí, això és el més complicat, i això ho hem demanat molt a l'Ajuntament, però no troben la manera. Jo crec que es podria fer un consorci amb algun taxi i que l'Ajuntament ho pagués, o la Generalitat, o qui fos.
Entenc que no sempre necessita una ambulància,
no es necessita ambulància.
No sé, un transport més col·lectiu.
Necessitem un transport.
Un transport, un taxi que pugui portar una cadira plegada, vull dir que tampoc és que sigui...
I això és difícil, perquè ho hem demanat i no hi ha manera, estem intentant que la Generalitat també si poguéssim demanar-ho, però costa, perquè no és cada dia.
Però existeix, a Barcelona hi ha un copagament, sí. O sigui, nosaltres el que volem és això, que l'usuari d'aquest servei pagui una quantitat, tampoc ha de ser gratuït, però clar, una quantitat no és la tarifa de 8 o 9 euros, ara no recordo que és
més,
la mínima,
ja
no és més, no? Clar, això són molts diners per cada dia, bueno, 3 cops per setmana, 2 cops, clar. Mai tornar.
És a dir, que entenc que les famílies és, i les cuidadores, sobretot, aquestes persones que cuiden els malalts, són el que vosaltres ara poseu més èmfasi a l'hora de destinar els vostres esforços.
Sí. No, ja et dic, jo personalment, i també els malalts, ja tenim tanta experiència que les teràpies, vull dir, estan molt ben dirigides, funcionen molt bé, se'ls hi fan unes avaluacions anuals i la malaltia, vull dir, diguem-ne que el malalt, quan a associació hem acomplert els objectius. Ara ens falten les cuidadores.
Sí. Perfecte, doncs queda claríssim. Hem parlat amb Mercè Buscallà i Mercè Carbonell, que són membres d'aquesta entitat de l'associació Parkinson Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per haver vingut a
gràcies
Cugat Mèdia.
Gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé, molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies.
Bueno, què feia aquest dia?